Noves acusacions de presumptes abusos sexuals als jesuïtes de CASP. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Dimarts en aquest programa parlàvem dels presumptes abusos comesos als jesuïtes per Francesc Peris a l'escola que hi ha al carrer Casp de Barcelona. Avui hem de parlar de noves acusacions, ara contra el professor Francesc Roma, uns presumptes abusos que denuncien dos exalumnes que han explicat el seu testimoni a El Periódico. En les seves declaracions detallen que l'home hauria utilitzat les sessions de tutoria que feia per fer-los entrar en un despatx, assentar-los a la falda i fer-los tocaments per sobre la roba. La notícia arriba just la mateixa setmana, com dèiem, que 234 exalumnes d'aquest centre publicaven una carta on demanaven una condemna pública i ferma dels jesuïtes pels abusos comesos al llarg dels anys a l'escola de CASP pel jesuïta Francesc Peris. Dimarts escoltàvem en aquest mateix programa els testimonis. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Un d'aquests dos exalumnes que denuncien els casos explica que van posar en coneixement dels Mossos d'Esquadra.
La víctima explica que va presentar una denúncia el 2016 a la policia, tot i que es tractava d'uns fets ja prescrits perquè haurien passat durant els anys 80. El periòdico també recull que fons de l'organització jesuïta constaten conductes inapropiades per part del sacerdot, però sostenen que no els consta cap denúncia formal.
De fet, ho recordaran el delegat dels jesuïtes a Catalunya, Enric Puiggròs, explicava a l'Estel Migdia aquest dimarts que el centre ja estava prenent accions en el cas de Francesc Peris i que estaven disposats a noves accions si sortien més casos.
Si nosaltres veiem que hi ha un component penal en qualsevol de les actuacions, doncs s'ha de fer dins de la via penal, però si no, en tot cas, nosaltres estem prenent les mesures que disposem nosaltres en aquests moments, que són les pròpies internes de la congregació.
I aquest dijous sembla que sí, per fi les pluges reguen tot Catalunya. Des de primera hora del matí que plou a la costa i la previsió és que continuï plovent al llarg del dia a tot el país. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya assegura que tindrà l'avís per intensitat de pluja actiu fins demà. Ho ha dit la seva directora, Sarai Sorroca, en una entrevista a Ràdio Estel.
Afinar exactament el punt concret de Catalunya on cauran és molt difícil. I per això el Servei Meteorològic de Catalunya, quan fem avisos d'aquest tipus, doncs sempre parlem de comarques, perquè al voltant d'aquella comarca hi ha aquest risc, aquesta possibilitat.
I a banda de l'avís del Meteocat, també Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat perquè es preveu que les pluges en alguns punts siguin força intenses.
Des de la Protecció Civil recomanen precaució al volant i mirar de no aparcar els cotxes prop de rieres i en aparcaments subterranis inundables. També avisen que cal estar molt pendent de les comunicacions que facin els ajuntaments en funció de les previsions a cada municipi.
D'ètica molt alerta durant la tarda d'avui, perquè de fet, atenció, ahir una forta calamarsada va afectar de ple al poble de Sant Hilari Sacalm. El municipi avui, mica en mica, recupera la normalitat després dels 70 litres per metre quadrat que van caure en molt poca estona i que anaven acompanyats de pedra. Van inundar el centre del poble, especialment el passatge Gravalosa.
Tinc 71, cap a 72 ja aviat, i jo no havia vist una pedregada com aquesta. Mai, mai.
I no va plegar, penso que era allà a quarts de sis, una hora i mitja, ben picades, eren. Amb 50 anys que fa que soc a Sant Hilari, mai.
És el testimoni de dos dels veïns de Sant Hilari afectats per aquesta calamarsada que va deixar el municipi inundat. Des de l'Ajuntament han explicat avui que la feina que se centra ara en ajudar els comerços que han quedat afectats. El matí de pluja s'ha afectat un dia més, ja gairebé no ens sorprèn gens, amb una nova avaria a la xarxa de Rodalies. Avui la loteria ha anat a parar a les línies R4 i R8, que des de primera hora del matí han estat sense trens entre Martorell i Castellbisbal. A hores d'ara, però, la circulació de trens ja està restablerta i Renfe informa que progressivament s'aniran recuperant les freqüències habituals de pas. I d'altra banda, avui comença tota Europa la setmana contra el càncer, una setmana que vol servir per conscienciar sobre la prevenció d'aquesta malaltia. I és que a Espanya l'any passat es van diagnosticar 290.000 casos més. Per això avui parlarem de com està la investigació, de què s'està fent des dels equips científics al país i de com ens podem prevenir davant del càncer. Ho farem amb la Maria Assumpció Vila, que és presidenta de l'Oncolliga. Després, al bloc dels esports, us explicarem que Andrés Iniesta és un dels noms propis del dia perquè aquesta matinada ha anunciat que plega del Vissel Kobe japonès. Anna Clos, bona tarda.
Bona tarda, el de Fuente Alvilla, que acaba de fer 39 anys, diu que encara té corda per estona i que vol seguir jugant.
Tengo muchas ganas de seguir jugando, de seguir compitiendo. He seguido trabajando muy duro durante todos estos meses, pero a veces los caminos se separan.
El Manxec plega després de 5 temporades a l'equip nipó perquè no s'entén amb l'actual entrenador. L'últim ball d'Iniesta amb el Vissel serà l'1 de juliol, però abans disputarà l'amistós contra el Barça el 6 de juny.
I Paula Badosa també és notícia en el dia d'avui perquè no disputarà el Roland Garros d'enguany.
La tenista de Begur té una fractura a la vèrtebra i no podrà jugar el segon gran slam de la temporada. A més, també preocupa la seva participació a Wimbledon del mes de juliol.
I la cultura avui tenyida de dol porta el nom propi de Tina Turner. La cantant ha mort aquest dimecres als 83 anys després d'una llarga malaltia. La seva família ha comunicat que es farà un funeral íntim només per familiars i amics propers. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Tina Turner ha estat, per a molts, la reina del rock. A l'Hora de Cultura repassarem la seva figura i ho farem de la mà del periodista cultural Jordi Garrigós i del cap de projectes del grup Andarrock, Jordi Novell, que els dos han passat pels micròfons d'aquesta casa.
Però també tindrem temps, com cada dijous, de repassar les estrenes cinematogràfiques que aquesta setmana estan encapçalades per l'últim treball de Pedro Almodóvar, Estranya forma de vida.
Years ago you asked me what two men could do living together on a ranch.
Estranya forma de vida explica la història de dos amants que retroben a l'Oest 25 anys després de l'idili. Una altra de les estrenes destacades de la setmana és la nova versió del clàssic de Disney, La Sirenita. I pel que fa a les plataformes de streaming, l'actor Arnold Schwarzenegger desembarca a Netflix amb la sèrie d'espionatge Fubar. I finalment, HBO Max s'estrena l'especial de 100 anys de Warner Bros.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, com sempre, mirar del cel per saber quin temps ens espera les properes hores. Una informació del temps que ens aprova com cada dia en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica continua dominada per les pluges, les precipitacions que ens han anat afectant aquestes últimes hores i que ho faran també de cara a tot el que resta de dia. Compte perquè aquestes pluges de forma local continuaran sent fortes o molt fortes i han provocat algunes baixades d'aigua importants. Precipitacions distribuïdes per tot el país, costa, per litoral, interior, Pirineu, Prepirineu, que deixaran quantitats importants de precipitació. Això farà que els llocs fàcilment inundables en alguns punts del país es puguin veure més afectats. Les temperatures amb aquests núvols, evidentment, més baixes que en dies anteriors. I també, tot i que parlem de pluges, alguna clariana esporàdica. Estones es podrà veure una mica el sol, però demà al fiat. Demà moltes més clarianes, ambient més assolellat, alguns núvols al matí i només algun ruixat de mitja tarda a les comarques del Pirineu, que es tornarien a repetir les tardes de dissabte i especialment la de diumenge, amb temperatures que a partir de demà tornen a pujar.
Exalumnes de l'Escola Jesuïtes de Casp acusen ara a un altre professor del centre, Francesc Romà, de presumptes abusos sexuals que s'haurien comès durant els anys 80. Aquestes dues noves acusacions se sumen a les que ja pesen sobre un altre professor, Francesc Peris, que va estar exercint en aquest centre durant 3 dècades. Dimarts, ho recordaran, en parlàvem en aquest mateix programa.
Ara els dos exalumnes que acusen Francesc Romà ho han explicat al periòdico, on detallen que l'home hauria utilitzat les sessions de tutoria per fer-los entrar, assentar-los a la falda i fer-los tocaments per sobre de la roba. Aquestes carícies haurien arribat fins a la zona dels genitals. En alguns casos, la víctima explica que va presentar... En un dels casos, la víctima explica que va presentar una denúncia el 2016 als Mossos d'Esquadra, tot i que es tractava d'uns fets ja prescrits perquè haurien passat durant la dècada dels 80. El diari també recull que fons de l'organització jesuïta constaten conductes inapropiades per part del sacerdot, però sostenen que no els consta cap denúncia formal.
Tot això, com dèiem, la setmana en què 234 exalumnes de l'Escola Jesuïtes Casp hagin demanat al col·legi una condemna pública als presumptes abusos comesos pel jesuïta Francesc Peris durant els anys 70. Des de la Companyia de Jesús, a través d'aquest mateix programa, explicaven dimarts que revisarien tots els casos que calgués.
Estel migdia.
Més qüestions. L'avís de perill per fortes pluges arreu del territori català es mantindrà actiu durant tot el dia d'avui i també fins demà al matí. Des del Servei Meteorològic de Catalunya esperen fortes pluges de fins a 100 litres per metre quadrat, sobretot a les terres de l'Ebre i al litoral, i calamarsa que pot caure a les comarques centrals del Pirineu i Prepirineu.
Així ho ha confirmat la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, en una entrevista al matí a Ràdio Estel. Sarroca ha explicat que amb el canvi climàtic cada vegada els costa més predir on cauran aquests xàfecs i que episodis com el d'ahir a Sant Hilari i Sacalm es podrà tornar a repetir, de fet, els propers dies en altres zones.
I la dificultat és excepcional, perquè just a Sant Hilari van caure aquestes quantitats de calamarsa, però després, a uns quilòmetres més enllà, doncs no hi van caure. Per tant, afinar exactament el punt concret de Catalunya on cauran és molt difícil. I per això, al Servei Meteorològic de Catalunya, quan fem avisos d'aquest tipus, doncs sempre parlem de comarques, perquè al voltant d'aquella comarca és, hi ha aquest risc, aquesta possibilitat elevada, no? I a l'Inuncat, doncs, assenyalem avui, per exemple, la possibilitat de calamarsades a algunes comarques.
Sarroca, que també ha animat a seguir estalviant aigua malgrat les pluges dels darrers dies, perquè, malauradament, diu, les precipitacions no han caigut a les principals lleres dels rius catalans i embassaments. A més, també ha explicat que, tot i que estem davant d'un mes de maig de rècord, pel que fa a les pluges, no pot solucionar mesos on no ha caigut ni una gota.
I, amb tot, des dels bombers de la Generalitat demanen molta precaució a tota la ciutadania i que no es poseu en risc innecessari davant la possibilitat de forts xàfecs les properes hores. Escoltem a Claudi Gallardo, cap de sala de la central dels bombers, en una entrevista també al matí a Ràdio Estel.
Doncs sobretot això, que estiguem amatents a tothom a les diferents actualitzacions que es fagin de predicció meteorològica, no?, per veure com va evolucionant aquestes tempestes, i com sempre, evidentment, doncs, bueno, pues, totes les mesures que sempre es donen a nivell d'inundacions, doncs, d'intentar vigilar, no exposar-nos al risc, per tal, doncs, d'això, no?, perquè és un dia que es preveu complicat, no?, que tinguem molts serveis, doncs almenys mirar de minimitzar el risc i que aquests siguin els menys gravetats possible.
Gallardo també ha destacat que, malgrat aquestes pluges, els bombers mantenen l'avançament de la campanya d'incendis davant el risc que encara es manté. I qui també s'ha apuntat a fer recomanacions és Protecció Civil, que té activat el Pla Inuncat i demana extremar la precaució al volant si durant la conducció us topeu amb alguna tempesta o calamarsada intensa.
També recomanen que es netegin els emborlals del carrer abans que plogui i fan una crida a la ciutadania a respectar les prohibicions que puguin fer als ajuntaments. A més, cal tenir en compte un possible creixement de rius i, per tant, cal evitar per els vehicles en rieres i aparcaments subterranis inundables.
I, de fet, el fort episodi de calamarsa va enxampar i, per sorpresa, els veïns de Sant Hilari Sacalm, que, mica en mica, va recuperar la normalitat. Els 70 litres per metre quadrat, que van caure molt poca estona, anaven acompanyats de pedra i van inundar el centre del poble, especialment el passatge Gravalosa. Avui en parlava l'alcalde de la població, Joan Ramon Baciana, sobre les tasques de neteja.
Sí, perquè es va col·lapsar tot amb una retroexcavadora. El que van fer va ser acumular tota la pedra aquí al costat, i després vam treure-la amb camions i la vam portar a la zona poliesportiva. Però perquè us feu una idea, vam treure 7 camions de pedra. Imagineu-vos la quantitat que em va caure. I la veritat és que, bé, aquí el centre va ser el més afectat. Hi ha altres barris que no va pedregar tant. Vam tenir molta feina, vam estar treballant fins a les 9 o les 10 del vespre.
I d'altra banda, el gran esvoranc, que des d'ahir afecta l'avinguda de Pedralbes de Barcelona a causa d'una fuita d'aigua, encara trigarà uns dies a tapar-se. Segons l'Ajuntament, encara s'estan valorant els danys. L'esvoranc afecta una àrea de 8 metres de diàmetre i fins a 5 metres de profunditat.
El consistori barceloní ha confirmat a Ràdio Estel que ja han pogut reobrir el trànsit amb dos carrils de circulació al carrer Doctor Ferran amb Manel de Girona i un dels altres punts afectats per ahir. Aquí l'Ajuntament ja ha pogut reparar tot l'asfalt que es va aixecar per la pressió de l'aigua d'aquesta fuita.
I a tot això, aquest temporal de pluja ha coincidit aquests dies amb una nova incidència a la xarxa de Rodalies. Avui els afectats han sigut els usuaris de les línies R4 i R8, que han vist com un tren de mercaderies ha deixat sense circulació de trens a primera hora del matí el tram entre Martorell i Castellbisbal. I aquests usuaris han hagut de fer el trajecte en un autocar habilitat per Renfe. A hores d'ara, però, la circulació de trens a les línies R4 i R8 ja està restablerta i Renfe informa que progressivament s'aniran recuperant les freqüències habituals de pas.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
I obrim bloc electoral. Falten 3 dies per anar a votar els propers ajuntaments i, mentrestant, els partits esgoten el temps amb les darreres propostes. A Barcelona, Esquerra es compromet a reduir a 0 la llista de la mesa d'emergència de l'habitatge i també, com va dir ahir a Ràdio Estel el seu candidat, Ernest Maragall, a construir fins a 20.000 habitatges protegits nous. El candidat a Barcelona aprofita també per acusar el govern de Colau i Jaume Collboni de no haver actuat prou en aquest àmbit d'habitatge. Des de la classe Bloc al barri de Sant Andreu de Barcelona, Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El partit considera que hi ha sòl suficient a la ciutat per destinar-lo a lloguer social per les famílies que han estat desnonades. Les altres dues mesures per fer front a la falta de lloguer assequible a la ciutat passarien per construir fins a 20.000 nous habitatges protegits i desplegar de forma immediata la llei de contenció de preus de lloguer que ha aprovat el govern espanyol amb el suport d'Esquerra. El candidat per Barcelona, Ernest Maragall, carrega contra el govern d'Ada Colau i Jaume Collboni per no haver actuat de forma eficient en aquest àmbit durant el seu mandat.
Per posar en marxa aquesta fàbrica d'habitatge, el que hem de fer és reunir el sector, el que hem de fer és convocar-los, el que hem de fer és reunir-nos amb ells i fer el contrari del que ha fet la senyora Colau des del seu dogma i des de la seva raó absoluta. Prou de dogmes, prou de decisions unilaterals. Convocarem una cimera i la posarem en marxa immediatament.
Sobre la crida que ha fet el portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, de votar al PSC, Maragall diu que Collboni sempre ha fet polítiques que han anat en contra del sector del taxi.
Gràcies, Judit. A la seva banda, la candidata dels Comuns, Ada Colau, ha avisat que un pacte Collboni-Trias no aplicaria la regulació dels lloguers amb la mateixa convicció que ho faria ella.
Colau ha celebrat aquest dijous la publicació de la Llei Estatal d'Habitatge al Butlletí Oficial de l'Estat. En un contacte informatiu, l'actual alcaldessa ha erigit els comuns com el vot útil per aplicar la regulació dels lloguers i ha llançat aquest dard contra Collboni-Trias.
I un pacte Trias-Collboni, s'ha de recordar que el senyor Trias, el seu partit, Junts, ha votat en contra d'aquesta regulació dels lloguers als Congrés dels Diputats. Per tant, indiscutiblement, el pacte del retrocés que suposaria un acord entre Trias i Collboni és evident que no aplicaria amb la mateixa convicció i determinació aquesta nova regulació.
També ha acusat el PSC que va costar molt convèncer-los a favor d'aquesta regulació.
I el candidat de Junts, Xavier Trias, avisa al sector del taxi que el PSC de Jaume Collboni és responsable del desastre de la mobilitat a Barcelona. A Trias ho ha manifestat després que el portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, hagi cridat públicament els taxistes a votar al PSC en aquestes eleccions municipals.
Fan el sindicat i deuen estar contents amb la gestió del senyor Collboni, que és el responsable de la mobilitat d'aquesta ciutat, deuen estar entusiasmats. Jo ho entenc així, perquè si no... Jo crec que és un desastre. És a dir, la mobilitat d'aquesta ciutat és un desastre, però el taxi deu estar content amb el senyor Collboni. Una part del taxi.
Trias ho ha dit amb aquest to irònic a la presentació de les 80 primeres propostes que impulsarà els 80 primers dies de mandat si és escollit alcalde. Entre elles destaca un pla de xoc per promoure habitatge amb solars d'equipaments.
I precisament Jaume Collboni, candidat dels socialistes, ha demanat una oportunitat als barcelonins. En un acte a Nou Barris amb la candidatura al complet, ha assegurat que els socialistes estan preparats per governar.
Collboni ha reclamat una majoria àmplia que permeti investir-lo com a alcaldable fort i sense lligams.
Amb tota la humilitat, però també amb tota la determinació, demano als barcelonins i barcelonines una oportunitat. El PSC ha donat els millors alcaldes de la història moderna de Barcelona. Ha donat els millors anys a la ciutat de Barcelona. A partir del diumenge, amics i amigues, ciutadans i ciutadanes de Barcelona, ho podem fer de nou.
El candidat socialista també ha promès que recuperarà el nivell màxim d'inversió als barris amb 750 milions d'euros anuals.
I pel que fa a València, Eva Parera ha assegurat que si és escollida alcaldessa ordenarà desallotjar i enderrocar immediatament l'edifici ocupat de Can Vies a Sants.
La regidora ha reclamat a Ada Colau que faci un cens de tots els edificis de propietat municipal que estan ocupats.
Volem un cens de totes les propietats ocupades. És fàcil de fer. Avui l'Ajuntament està permetent que qui entra en una casa rebentant la porta es pugui empadronar. Per tant, sap perfectament on estan empadronats. Això és una vergonya. L'Ajuntament no pot permetre que algú accedeixi als serveis socials a través de la comissió d'un delicte.
Parera, que també ha assenyalat que l'actual govern municipal té aquestes dades en permetre, segons la candidata, d'empadronar a qui ocupa una casa o un pis, també ha criticat que els ocupes puguin accedir als serveis socials.
I per últim, el candidat del Partit Popular a Barcelona, Daniel Cirera, ha proposat una renovació dels mercats municipals de la ciutat amb una inversió de 100 milions d'euros.
Cirera proposa una renovació de mercats com els del barri d'Horta, Gràcia, Nou Barris, Sants o l'Eixample, entre d'altres. En una atenció als mitjans, el mercat de Galbany ha carregat contra l'actual el regidora de Comerç i Mercats, Montserrat Ballarín.
Tenim una responsable de mercats que està en mans del Partit Socialista de Catalunya que ni escolta ni fa cas a les necessitats que tenen ni els mercats ni els paradistes. Jo crec que a la regidoria de Comerç i qui porti mercats és una de les regidories més importants del govern municipal.
Cirera ha defensat que els mercats hi puguin fer activitats fora de l'horari habitual, amb fires o altres activitats comercials, tot aprofitant, diu, aquesta infraestructura. El candidat creu que afavoriria que es convertissin en un eix d'atracció del turisme.
encara sobre les eleccions, el govern espanyol garanteix que no s'ha més cap vot irregular des de Barcelona cap a Melilla. Ho ha assegurat el delegat a Catalunya després que alguns mitjans de comunicació hagin apuntat a un intent de suborn de funcionaris de correus a la ciutat relacionats amb la compra de vots a Melilla. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha garantit que el vot per correu ha funcionat sense incidents destacables i ha assegurat que la polèmica de Melilla no ha afectat a l'operatiu d'aquestes eleccions municipals a Catalunya.
No hi ha hagut cap element en el vot per correu que tingui absolutament cap rellevància. És un procés normal, com sempre, i també els puc garantir que no hi ha cap vot emès en aquesta polèmica de Melilla, no hi ha cap vot emès a Barcelona, a Melilla, de forma fraudulenta. Els puc garantir, cap ni un.
Prieto ho ha assegurat durant la presentació del dispositiu per les eleccions municipals d'aquest diumenge. El delegat del govern espanyol a Catalunya ha anunciat que per primer cop en uns comicis es comptaran funcionaris de la Generalitat a la ciutat de Barcelona per fer de representants de l'administració o transmissors durant el procés electoral. Prieto ha explicat que es tracta d'un reforç per reduir el temps d'espera, ja que a aquestes eleccions hi haurà un 7% més de meses electorals. En total, seran quasi 9.000 taules a tot el territori, 581 més que les eleccions del 2019.
Gràcies, Sílvia. I per cert que avui és l'últim dia per dipositar el vot per correu per a totes les persones que ho van sol·licitar prèviament. A Catalunya han demanat votar per correu més de 80.000 persones. Al conjunt de l'Estat tenen previst fer-ho 1 milió d'electors. Inicialment el termini per dipositar el vot acabava ahir, però la Junta Electoral va decidir allargar-lo un dia més.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
El doctor Robert Guerri, cap de secció de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar, assegura que no estem davant d'una situació catastròfica com apunta l'Organització Mundial de la Salut, que ha dit que el mes que ve es podria tornar una pandèmia semblant a la del 2020.
Segons el doctor Guerri, l'OMS el que fa és enviar un missatge de tranquil·litat. Ho ha dit en una entrevista al programa Al Matí a Ràdio Estel.
Jo no crec que no hem de crear alarmisme, no és que sigui s'apropi la fi del món i que això, doncs, el mes que ve tornarem a començar, sinó que el que no hem de fer és abaixar la guàrdia, el que no hem de fer és deixar de doncs, continuar la vigilància epidemiològica, continuar detectant a tot el món potencials variants o potencials nous virus que puguin aparèixer, que puguin desencadenar una situació semblant a aquesta per precisament evitar tornar a començar.
El doctor Guerri també ha detallat que ara es veuen més casos de Covid-19 perquè la grip ha marxat i ha explicat que la Covid no té el caràcter estacional de la grip i que persisteix tot i que arribi al bon temps. Sobre la simptomologia, sobre els símptomes d'aquests casos de coronavirus actuals, el doctor ha indicat que hi torna a haver pèrdua d'olfacte i de gust, però que només són variacions petites perquè el quadre clínic és el d'una síndrome viral.
I encara en salut, l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ha inaugurat aquest dijous les noves instal·lacions de la seva unitat de recerca en càncer infantil, l'única que es dedica exclusivament a l'oncologia pediàtrica.
El nou equipament disposa d'una superfície de més de 1.100 metres quadrats i integra dos espais diferenciats, un laboratori per al diagnòstic molecular i un altre destinat específicament a la recerca. Al laboratori treballen més de 50 investigadors dedicats a l'estudi d'un ampli ventall de tumors del desenvolupament. La inauguració ha tingut lloc quan es compleixen 20 anys de la creació d'aquest laboratori.
I també coincideix amb l'inici de la Setmana Europea del Càncer, una setmana que té com a objectiu sensibilitzar sobre la prevenció d'aquesta malaltia, l'accés al tractament i el que suposa per a les persones que sobreviuen a la malaltia. Per això avui volem parlar del càncer, d'en quin punt estem pel que fa amb la investigació i com evoluciona. I ho volem fer amb la Maria Assumpció Vila, presidenta d'Oncolliga, a qui podem saludar ara mateix en directe. Senyora Vila, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda. Bona tarda.
Ens podria explicar en quin punt està la investigació d'aquesta malaltia?
Sí. A veure, estava escoltant el que deia no, el doctor que parlava del tema de la Covid, no, que ens espanta tant, i m'estaven recordant quan ha dit que ara encara hi ha casos, però que ja no és el mateix que va ser naturalment fa un parell d'anys, i estava pensant que, és clar, que amb el càncer jo crec que està passant el contrari, que malauradament les dates que ens arriben és que n'hi haurà més. n'hi haurà més. Esclar, què ha passat? Precisament faig referència a la pandèmia de la Covid perquè a causa de la pandèmia es van retrasar molts casos de diagnòstic de càncer per diferents motius, ja parlo des del punt de vista social. Hi havia persones doncs, que tenien, si tenien algun símptoma, tot i que el càncer moltes vegades al principi no dona símptomes, però si tenien algun símptoma tenien por d'anar amb consultoris o d'anar a l'hospital i tal perquè hi havia la Covid que feia tanta por. Aleshores, clar, aquesta falta de diagnòstic i de no agafar-lo temps, que és un dels avantatges del càncer, és poder-lo agafar temps per poder-lo tractar. Per tant, l'OMS va dir en el seu moment, fa uns mesos, que la propera pandèmia seria de càncer. El que passa que el càncer no s'encomana. Llavors, no sé si és el títol que s'ha dit que donaràs, el de pandèmia, no? Però precisament també tenim unes dates de l'Institut Català d'Oncologia, d'aquí de Catalunya, lògicament, que diuen que en aquest moment està normalitzada l'activitat, però que es creu que es van deixar de diagnosticar uns 1.700 casos durant la pandèmia. Esclar, això és greu, perquè els resultats doncs, aniran apareixent ara, diguéssim, o estan ja apareixent. I, per tant, aquest és un problema que en aquell moment, també inclús aquí a Catalunya, s'estava fent cribatge de càncer de mama i de càncer de còlon, i es van deixar a l'abril del primer any de la pandèmia. Es van deixar de fer. Ara s'ha tornat a començar, però, esclar, vol dir que pel camí es pot haver quedat moltes persones que no han tingut l'oportunitat de poder entrar en aquest screening, que realment es poden detectar càncer molt precoços, molt precoces.
Ara que parlava precisament de cribatges, no? L'altre dia ho explicàvem també en aquest programa, se'n fa de còlon, ara començarà el de pulmó, però no n'hem sentit a parlar del cribatge en aquest cas de pròstata. Creu que caldria avançar cap aquí?
A veure, cal avançar cap aquí i el càncer de pròstata està, per lo que jo llegeixo, jo que consta que jo no sóc metge, però evidentment al tenir el càrrec que tinc l'obligació de saber totes i d'estar informada de totes aquestes coses, però jo no sóc metge, per tant no dono la meva opinió perquè no la tinc en aquesta matèria, eh? Però vull dir que a veure, que el càncer de l'escreening de càncer de pròstata sí que és veritat que s'està fent d'alguna manera, però que no acaba d'estar ben, encara prou ben organitzat, no? I diuen que sí, o sigui, els metges i els pacients inclús estan demanant que s'implanti aquest cribatge que pels homes de partir dels 50 anys es puguin fer-lo, no? I aleshores, doncs, nosaltres precisament des de la Fundació Oncolliga estem preparant una campanya sobre el càncer de pròstata, doncs, perquè els homes es mentalitzin que a partir d'aquesta edat es poden fer proves i encara que no hi hagi un screening molt ben organitzat en aquests moments a Catalunya, però sí que es poden fer proves, no? I costa una mica, perquè és curiós que així com amb el càncer de mama les dones potser doncs, estem més acostumades a parlar-ne i a dir-ho, però en canvi doncs, hi ha homes que els hi costa molt doncs, poder arribar, i per això nosaltres hem organitzat aquesta campanya que a partir doncs, de la setmana que ve ja començarem a parlar-ne perquè doncs, animar doncs, a la població masculina que es faci proves i que estigui al tanto d'això.
En aquest cas la prevenció en aquesta malaltia és bastant bàsica. Ahir explicàvem aquí a l'Estel Migdia que la taxa de mortalitat en les dones per tumors malignes de tràquea, bronquis i pulmó gairebé s'havia doblat en les últimes dues dècades, havia passat del 12% al 26%. Encara som poc conscients del perjudici del tabac?
Exacte. Bueno, bé, el tabac és una de les normes per lluitar contra el càncer, que és curiós, no? N'hi ha 12, no? I algunes són una mica més suaus. La que parla del tabac diu, no fumeu, zero, no? I en canvi, quan parla de l'alcohol, diu, beveu amb moderació. Per tant, una cosa no té res a veure amb l'altra, però vull dir que sí, és clar, no en som conscients del mal que ha arribat a fer el tabac, i és clar, el càncer de pulmó i d'altres càncers relacionats amb el tabac han pujat amb les dones. Anys enrere no hi havia dones operades de càncer de coll, que els hi feien, com amb els homes ja fa tants anys, nosaltres tenim un centre de recuperació de la veu per les persones operades de laringe. Tenim un centre de laringectomitzats que només hi havia homes. Des de ja fa uns anys, cap aquí, ja hi ha dones. I és el resultat de que moltes dones, doncs, que ara adultes, van començar a fumar, i per tant ara han sortit els resultats. Per tant, crec que el tema del tabac està realment considerat un problema i ben greu, i no solament per el que he llegit, no solament pel càncer de coll, que és important, sinó pel càncer de boca i altres càncers que poden tenir certa relació.
Doncs ens quedem amb aquest missatge d'alerta que ens envia la Maria Assumpció Vila, presidenta de la Fundació d'Oncolliga. Senyora Vila, moltes gràcies avui per atendre'ns a l'Estel Migdia.
Vale, gràcies a vosaltres i pel programa que feu. Gràcies.
Estel Migdia.
Matèria de salut. El Departament de Salut ha incorporat 90 nous fisioterapeutes als centres d'atenció primària de la Regió Metropolitana Nord per donar resposta a una de les patologies més freqüents del sistema de salut, com són les patologies que afecten els ossos, com l'artritis, les lumbàlgies i els mals de cervical, genoll i maluc.
Amb la incorporació d'aquests professionals, els equips d'atenció primària també es vol crear un vincle més estret de la població amb activitats i serveis dels seus barris, ciutats o pobles, que siguin beneficioses per a aquestes patologies, sobretot centrades en col·lectius com ara la gent gran. A més, també tindran un paper destacat pel que fa a la coordinació amb altres professionals dels centres sanitaris per abordar la promoció d'hàbits saludables i la prevenció també de totes aquestes malalties. Per ciutats Badalona, Terrassa i Sabadell són les que s'han quedat més professionals.
I el Tribunal Superior de Justícia ha confirmat la sentència que reconeixia que un extreballador del metro de Barcelona va morir a causa de l'amiant que hi ha a les instal·lacions del metro, també a dins dels vagons. L'exempleat va morir el 2019 per una malaltia causada per l'amiant després de treballar 20 anys al metro.
En la sentència que ara valida el TCJ es va indicar que el contacte continuat amb l'amiant present als túnels, vagons, tallers i diferents components dels combois va ser, amb absoluta certesa, l'origen d'aquesta malaltia. Amb la confirmació d'aquesta sentència, el tribunal rebutja les al·legacions del metro de Barcelona, tot afirmant que no només no ha acreditat la inexistència d'exposició, sinó que hi ha de de fet, més que suficients per arribar a la conclusió contrària. El TCJ valora que el caràcter professional de la malaltia que va causar la mort de l'exempleat només es podria descartar en cas que l'empresa pogués demostrar la inexistència d'exposició a aquest material.
I des d'avui, un recordatori, ja es pot demanar cita prèvia per poder fer presencialment la declaració de la renta a l'agència tributària. Per demanar cita prèvia, tant per a la declaració de renta com per a l'impost de patrimoni, es pot fer a través de la pàgina web de l'Agència Tributària de Catalunya, que és atc.gencat.cat. Es pot trucar també al telèfon 012 o al telèfon 901 22 33 34. L'atenció presencial es farà de l'1 al 30 de juny.
Des de l'inici d'aquesta campanya, les seves oficines ja han atès més de 2.000 persones per telèfon. Des de la Secretaria d'Hisenda asseguren que tenen un personal altament qualificat per fer aquesta tasca amb totes les garanties. La secretària d'Hisenda de l'Agència Tributària Catalana, Marta Espasa, explica l'operatiu d'enguany.
Totes les oficines de l'Agència Tributària començarem a fer l'atenció presencial del dia 1 al dia 30 de juny. Pel que fa a l'impost sobre la renda, també fem atenció presencial de l'impost de patrimoni. En aquest cas, la cita prèvia ja es pot demanar ara i serà des del dia 12 al 23 de juny a totes les oficines de l'Agència Tributària de Catalunya.
El termini de presentació d'aquestes declaracions acabarà el dia 30 de juny per a les declaracions que surten tant a ingressar com a retornar, si bé el termini a les declaracions a ingressar amb domiciliació bancària conclourà el 27 de juny.
I encara dos apunts breus de successos. A Figueres, un home ha quedat ferit després de rebre una punyalada durant una baralla. Els fets han passat aquest dimecres al vespre a la Rambla d'aquesta ciutat.
Víctima i agressor van començar una discussió que va continuar cap al carrer Camaño. Un cop allà, l'agressor va treure un ganivet i va punxar l'altre, que va haver de ser traslladat a l'Hospital de Figueres i va rebre alguns punts de sutura. Va ser la mateixa víctima que va rebre l'alta poc després qui va donar la descripció del seu agressor a la Guàrdia Urbana, que el va detenir poc després. Alguns testimonis que van presenciar la baralla diuen que durant la discussió també es va provocar desperfectes en una botiga de la zona.
I encara a la comarca de l'Alt Empordà, al municipi de Llers, un camió s'ha estimbat contra una botiga de ceràmica a conseqüència d'un accident a la Nacional 2, en què hi havia dos turismes més implicats. Els fets han passat aquest dijous al matí.
L'accident hauria passat sobre 2:15 i els Mossos d'Esquadra han tallat la via completament. Poc després han donat un pas alternatiu. A causa del xoc, la conductora d'un dels turismes ha acabat ferida en estat greu i ha estat traslladada a l'Hospital Trueta de Girona. A causa de l'accident, el camió ha acabat dins d'una botiga de ceràmica que hi ha al marge de la carretera, provocant diverses destrosses entre els productes que hi havia exposats a l'exterior.
Estel Migdia. Ràdio Estel.
La gent de la caravana crea tendència. Para, 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 De dilluns a divendres a les 3 de la tarda, La Caravana, el programa per qualsevol ésser viu. Parlant de tot, ho expliquen tot, ho confessen tot i ho entrevisten tot. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Creo que Barcelona necesita un cambio.
Alguien que nos devuelva la ilusión.
La seguridad en las calles.
Alguien que se atreva a hablar claro.
Que es preocupi per la feina.
Y por la gent gran.
Por la ciudad que todos queremos, hagamos Barcelona grande otra vez.
En Barcelona, vota Eva Parera, vota Valens.
Ahí vamos.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada. La que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
Són les 2:35. Comencem el bloc local i comarcal a Santa Cristina d'Aro, al Baix Empordà, on els clients del càmping Mas Sant Josep denuncien robatoris constants a les seves caravanes. Asseguren que els fets es produeixen de dilluns a dijous, quan ells no són a les seves parcel·les.
Alguns clients, de fet, expliquen que cada divendres es troben que han entrat, en alguns casos, rebentant la porta de la seva caravana. A molts més clients també critiquen que el càmping no fa res i que en ocasions s'han arribat encara amb ells. Per la seva banda, la direcció reconeix que s'han produït alguns furts puntuals, però asseguren que ja han reforçat la vigilància. També deixen clar que han ofert el reemborsament als clients que s'han queixat, però que ningú ha abandonat el càmping. De fet, els clients lamenten que aquesta és l'única solució que els han donat, marxar del càmping. Amb tots els afectats, diuen que no volen marxar i reclamen que hi hagi més seguretat entre els carrers del càmping o que posin més càmeres per vigilar. També asseguren que fa anys que hi ha robatoris, però que aquest 2023 està sent molt més exagerat.
I no deixem l'Empordà, tornem ara cap a Figueres, i hem estat fa una estona, on el Museu Comarcal tancarà les seves sales permanents aquest cap de setmana. Ho fa per encarar la darrera fase de reforma que viu aquest equipament. Les obres tenen un cost de més d'1 milió d'euros i tindrà aquest espai tancat durant 5 mesos.
La planta baixa seguirà oberta durant aquests dies. Les obres i els visitants podran veure les exposicions temporals que hi ha. La reforma preveu actuacions a totes les plantes, fins i tot a la sota coberta. Les obres serviran per millorar la distribució de les sales i adaptar-les als nous continguts i discursos. Amb el nou projecte, la tercera planta passarà ara a ser una zona de reserves visitables, oficines i també tindrà restauració. A més, també canviaran els aparells de climatització i posaran una nova il·luminació més eficient amb plaques solars. Aquesta segona fase de reforma del Museu de l'Empordà es tirarà endavant en part gràcies als fons europeus Next Generation.
Ja ens movem ara cap a la Noguera, on han acabat les tasques de reparació de la central de Canelles, una actuació que ha de permetre garantir el subministrament d'aigua de la zona i també de la ciutat de Lleida. Des de l'any 2018, una important esllavissada va malmetre la instal·lació i ara ha calgut rehabilitar i sanejar parets de roca.
Ara, 4 anys i mig després, Endesa ha finalitzat els treballs de reparació d'aquesta infraestructura, que ja es torna a estar operativa al 100% i garanteix, per tant, el subministrament d'aigua en un moment complicat per la sequera. La companyia ha invertit prop de 100 milions d'euros en treballs de rehabilitació. L'esllavissada de roques va provocar greus danys al desguàs de fons fins al punt de deixar-lo inoperatiu. Per aquest motiu, ha calgut en primer lloc instal·lar un nou sistema de protecció i estabilització. També han recuperat de forma integral la vàlvula de fons de la presa amb una instal·lació d'una peça que converteix Canelles, en una de les preses que té una de les vàlvules més grans d'aquest tipus a tot l'estat espanyol. Això afavoreix la demanda del cabal per rec, agrícola i també d'abastament d'aigua potable a la ciutat de Lleida, sobretot en situacions de parades de la seva central hidràulica.
Gràcies, Pere. 2:38. Repassem la informació esportiva del dia. Xavi. També Andrés Iniesta, que és notícia avui després que hagi anunciat aquesta matinada, Anna, que marxa del Vissel Kobe.
Sí, l'exblaugrana de 39 anys ho ha dit entre llàgrimes i ho ha fet amb una sorpresa.
Creo que siempre nos habíamos imaginado que me retiraría aquí. Creo que era el deseo de todos, pero a veces las cosas pues no se dan como uno piensa o se imagina. Tengo muchas ganas de seguir jugando, de seguir compitiendo. He seguido trabajando muy duro durante todos estos meses, pero a veces los caminos se separan y siento que en este caso pues las prioridades del entrenador son otras. Lo respeto y lo asumo.
Iniesta diu que marxa del Vissel perquè no s'entén amb l'entrenador, però anuncia que no se li ha acabat la corda i que vol continuar jugant. Iniesta volia retirar-se a l'equip japonès, però el tècnic no li dona tots els minuts que li agradarien. Ara els del Vissel només tindran a un exblaugrana, a Sergi Samper, i en total Iniesta hi haurà jugat 5 temporades i haurà guanyat una Copa de l'Emperador i una Supercopa. A més, no s'amaga que li agradaria tornar al Barça.
El presente es seguir jugando, intentar seguir jugando a fútbol los años que me queden y luego ya se verá. He dicho repetidas veces, me encantaría volver a Barcelona en algún momento de mi vida, pero todavía pues creo que queda lejos.
L'últim partit del de Fuente Alvilla serà l'1 de juliol, però abans, el dia 6 de juny, jugarà un amistós contra el Barça a Tòquio, un partit entre els dos equips de la seva vida a banda de l'Albacete.
I pel que fa a la Lliga de Futbol, aquí l'Espanyol alimenta les esperances de primera després de capgirar un 0-3 en contra davant l'Atlético de Madrid i esgarrapa un punt.
A falta de dues jornades per acabar la Lliga, l'Espanyol continua salvat a 3 punts de la salvació quan en queden només 6 per disputar. Ahir l'RCD Stadium, quan semblava que no hi havia més esperances, els blanquiblaus no es van donar per morts i van aconseguir igualar el duel en un quart d'hora. Els matalassers van colpejar primer. De fet, abans d'anar al descans, els madrilenys eren els qui dominaven el duel amb una diana de Saúl i una altra de Griezmann. A la represa, Carrasco va fer el tercer de l'Atlético i l'Espanyol, però, va poder capgirar com un mitjó i va igualar un 0-3 en contra en només 15 minuts amb un doblet de Joselu i un altre gol de Vini Sousa. Pel tècnic blanquiblau, Luis García, el partit d'aquesta nit ha estat una bogeria.
Bueno, sobre todo lo que más me preocupaba, está claro que a nivel de emociones ha sido una auténtica locura. Moriremos jóvenes, no tengas duda.
Ara l'equip té 35 punts, està només 3 de la salvació, com deien, quan en queden 6 en joc. Els blanquiblaus hauran d'estar pendents del que facin els seus rivals directes, com són el Getafe, el Valladolid i el Cádiz, que estan empatats amb 38 punts. I del que facin també avui el Mallorca i el València, Luis García i Creu.
Yo estoy convencido, creo que hemos visto un equipo muy vivo, muy muy vivo, con 0-3 cualquier otro equipo estoy convencido de que hubiera bajado los brazos, hubiera abandonado. Este equipo no ha abandonado, lo dije hace tiempo que íbamos a luchar hasta el último segundo del último partido.
Ara hauran de guanyar els dos partits que els queden, el proper serà aquest diumenge contra el València i l'altra setmana que ve contra l'Almeria.
I mentrestant el primer equip del Barça masculí estrenarà nova samarreta en el proper partit de Lliga contra el Mallorca, que es juga aquest cap de setmana.
El club ha informat que ha signat un acord de patrocini amb Tipi Vision per portar a la màniga de la samarreta amb Vilay TV. Tipi Vision és el responsable del disseny, fabricació i venda dels productes Philips. De moment no se sap quant ha costat aquesta sponsorització ni quant de temps el primer equip masculí portarà aquest patrocinador a la samarreta, però Mundo Deportivo va avançar que seria per als propers 3 anys.
I encara amb l'òrbita... Ah, per cert, que el Barça, parlant del Barça, ha anunciat que farà retallades en els esports amateurs, però, Anna, que mantindrà totes les seccions.
El club ha argumentat que adequarà l'estructura dels esports amateurs a la situació econòmica actual de l'entitat, sense que això pugui afectar la supervivència de les seccions i garantint sempre les millors condicions possibles per a les categories inferiors. El Barça, per tant, continuarà apostant per l'atletisme, el rugbi, el voleibol, l'hoquei herba, l'hoquei gel, el patinatge artístic, el bàsquet femení i el bàsquet de cadira de rodes. En aquesta nota, el club també explica que s'està avançant en el projecte per instal·lar una pista de gel temporal que tot apunta que es posarà en funcionament a finals d'any.
I encara un últim apunt sobre el Barça. L'exjugador Douglas ha estat detingut al Brasil per disparar una arma en un pàrquing públic.
En concret, el van detenir fa un mes, però la notícia no s'ha sabut fins ara. Segons el mitjà Globo Esporte, la policia el va detenir després que fes un tret a l'aire pels vols de la mitjanit al pàrquing d'un port esportiu d'un llac de Brasília. Després hauria corregut a amagar l'arma, que estava al nom de la seva mare, en un bosc proper al llac.
I encara en futbol continua la polèmica sobre els insults d'una part de la grada de Mestalla al jugador del Real Madrid Vinícius durant el partit contra el València de diumenge passat. Un jutjat de Madrid ha acordat posar en llibertat els quatre ultres que van ser detinguts per penjar un ninot en un pont camí de la ciutat esportiva de Valdebebas.
Aquest ninot va aparèixer penjat el mes de gener i duia una samarreta del brasiler. La fiscalia ha demanat que els investigats no puguin aproximar-se ni comunicar-se amb el jugador. Han acordat una ordre d'allunyament de Valdebebas, que és el lloc on es va penjar el ninot, i no podran acostar-se a menys d'un quilòmetre del Santiago Bernabéu, tampoc del Metropolitano, ni de tots els altres estadis de la Liga. Concretament, se'ls prohibeix que s'aproximin a tots els estadis des de 4 hores abans de l'inici del partit fins a 4 hores després. De moment, als 4 detinguts se'ls atribueix un delicte d'odi i un altre delicte contra la integritat moral, a l'espera que es practiquin altres diligències d'investigació.
I pel que fa al bàsquet, ja es coneixen els 8 equips que lluitaran pel títol de Lliga després que aquesta nit hagi acabat la fase regular.
El Barça ha acabat líder després de superar l'UCAM Múrcia al Palau per 86-57 i jugarà els quarts contra el València, que ha acabat vuitè. La Penya va perdre contra el Granada, però ja tenia la plaça assegurada per jugar els quarts de play-off i ara s'enfrontaran al Baskonia. Encara els play-off, el Madrid jugarà contra el Gran Canària i el Tenerife contra l'Unicaja.
I pel que fa a l'Aleport, el Força Lleida juga avui els play-off d'ascens a la Lliga ACB, s'enfronta al Valladolid.
Avui es juga el primer partit de la sèrie de quarts de l'ascens i l'eliminatòria és el millor de 5 partits amb el factor pista favorable als de Castellalleó.
I per un apunt encara de bàsquet femení, l'Uni Girona anuncia que Ornella Bancolé no continuarà l'equip.
La francesa va arribar a l'Uni el mes de març per cobrir la baixa d'Irati Echarri, però tot just quan feia 2 partits que havia arribat a Girona, Bancolé es va lesionar del menís de la cama esquerra i la francesa s'afegeix a les baixes de Laia Flores, Murphy, Nora Galve, Palenikova i de Ceci Mujate.
I acabem amb tennis perquè Paula Badosa no jugarà al torneig Roland Garros.
La tenista de Begur és baixa d'última hora i no podrà jugar al segon gran slam de la temporada per mal d'esquena. Badosa té una fractura a la vèrtebra, una lesió que la mantindrà allunyada de les pistes entre 8 i 12 setmanes. Després de perdre's l'Open d'Austràlia, depenent de com evolucioni aquesta lesió, Badosa podria no participar a Wimbledon el mes de juliol. Després de tants canvis d'entrenador, ara semblava que Badosa havia entrat en dinàmica positiva. De fet, va arribar fins als quarts del Masters 1000 de Roma. Fa uns dies, Rafa Nadal ja va anunciar que no disputaria Roland Garros, un gran slam que l'ha vist arribar a l'èxit 14 vegades, i ara Badosa tampoc hi serà. Per cert, que avui es farà el sorteig dels quadres masculí i femení de Roland Garros, que començarà diumenge.
N'estarem pendents. Gràcies, Anna. Temps per la cultura. El de Tina Turner. La cantant que ha mort aquest dimecres als 83 anys després d'una llarga malaltia, la seva família ha comunicat que es farà un funeral íntim per a familiars i amics propers. Magiró, bona tarda.
Bona tarda, Xavi. Fer un repàs del que ha estat Tina Turner, evidentment, és una feina complicada, no només perquè era un artista amb una extensa i brillant carrera musical que ha figurat en les millors cançons dels anys 60 i 90, sinó que també s'ha de tenir molt present certs episodis de la seva vida que juguen un paper clar a l'hora d'entendre les seves cançons. Com que és molt complicat de fer-ho, hem tingut l'ajuda del periodista cultural Jordi Garrigós, que en declaracions a Ràdio Estel deia això de Tina Turner.
La gran importància de la figura de la Tina Turner s'explica amb dues vessants que, desgraciadament, van lligades. Una, evidentment, és l'artística, que la consolida com una de les grans cantants de rock de tots els temps i una de les grans icones de la música popular del segle XX. No només per la seva veu i pels seus innumerables hits, ja sigui amb el seu marit o en solitari, sinó inclús per la seva iconografia, per la seva figura, per la seva cabellera. I després l'altra vessant, que desgraciadament és la supervivent d'una situació de continus abusos i maltractaments per part del seu exmarit. I és increïble com ella ha refat tot això.
I avui, evidentment, són moltes les persones que dediquen paraules i estrofes a la reina del rock. Aquesta nit, de fet, la banda britànica Coldplay, en el primer dels 4 concerts que faran a tot l'estat, aquí a Barcelona, a l'Estadi Olímpic, homenatjaven d'aquesta manera a Tina Turner. Milers de persones cantant a l'unisó aquest Blau Mary de Tina Turner, que sonarà i estarà molt present, segur, molts anys més. De fet, justament ahir, que és quan...
Curiós, dada curiosa.
Sí, quan va morir Tina Turner, feia exactament 44 anys que la cantant feia el seu primer concert a Barcelona. I és que, de fet, la cantant va tenir molt present la ciutat. Ho explica el mateix Jordi Novell, cap de projectes del grup Underrock i autor del llibre 100 dies al rock de la dècada dels 70 i 80, i ho explica també als micròfons d'aquesta casa.
No recordo si va dir bon dia o bona nit, quan no ho recordo, però sí que en aquesta època de final dels 70, principi dels 80, per exemple, va actuar el Dia de la Rosa del PSC de l'any 1991. Vull dir, en escenaris, en aquell moment, o en esdeveniments, que no eren, diguem-ne, no, acompanyat en aquest concert, per exemple, de Teresa Rebull i de Pi de la Serra. Perquè veieu quin era el moment artístic en què es movia Tina Turner.
Artista.
Sí, grandíssim artista, i és evident que la seva força, que la seva veu i que la seva manera de ballar per canalitzar un torrent d'energia l'han convertit en un referent de la música del rock i de tota la història de la música del segle passat i per tot el que vingui. Així que tanquem apartat Tina Turner amb aquest I Don't Wanna Lose You.
Des de Ràdio Estel, que l'hem volgut homenatjar d'aquesta manera. A banda, Olma, com cada dijous, repassem les estrenes cinematogràfiques que arriben demà, entre d'elles l'últim treball de Pedro Almodóvar, que es diu Extraña Forma de Vida. A woman was found killed in town. Una pel·lícula que ha estat preestrenada recentment al Festival de Cannes.
Extraña Forma de Vida la protagonitzen Ethan Hawke i Pedro Pascal, i explica la història de dos amants que retroben a l'Oest 25 anys després de l'idili. Es tracta d'aquests dos amants, un xèrif i del cuidador de cavalls que havien treballat junts com a pistolers.
Per tant, nou film d'Almodóvar que arriba demà a la pantalla. Una altra de les estrenes destacades de la setmana és la nova versió del clàssic de Disney, atenció, La Sirenita. Out of the sea. Amb aquesta estrena Disney continua amb les noves versions de clàssics animats.
La pel·lícula que arriba aquest divendres adapta alguns dels temes musicals i presenta una sirena de carn i ossos actualitzat als nous temps. Pels que han estat desconnectats de la Terra les últimes dècades, fem un breu repàs al que és La Sirenita, que és que és la història d'una jove, l'Ariel, que s'enamora d'un humà i que, tot i tenir-ho prohibit, la sirena farà un pacte amb una bruixa del mar per a poder experimentar què és això de la vida a la Terra. Però l'aventura, evidentment, posarà en risc la vida de la protagonista. En aquest cas, en aquesta nova entrega de Disney, el repartiment està encapçalat per Halle Bailey, Javier Bardem i Melissa McCarthy, i també la dirigeix Rob Marshall.
I pels amants del drama, aquest divendres arriba als cinemes El Colibrí.
Todos sabemos que lo ganado jugando te hace daño. Mucho más que lo que pierdes. Cuantas más manos ganaba, mi vida me parecía cada vez más triste.
La pel·lícula la dirigeix Francesca Arquebugui.
El Colibrí és un drama romàntic que segueix la vida d'en Marco Carrera, que en plena adolescència coneix la dona que estimarà tota la seva vida. La pel·lícula passa per Roma, on en Marco viu amb la seva dona i la seva filla, i acaba amb el seu amic psicoanalista que l'ensenyarà com afrontar els canvis de rumb del destí de la vida. Us aviso que és molt drama. O sigui, només amb el tràiler agafeu Kleenex amb ploradeta.
Segurament a més d'una els hi sonarà una pel·lícula basada en el llibre que també es titula El Colibrí de Sandro Veronesi. Molt aclamada pel públic, arriba aquest divendres també Tota una vida, el primer llargmetratge de la directora valenciana Marta Romero.
Cústate ahí un rato, que te estoy grabando.
Un documental que va ser premiat al Docs València i que es va estrenar mundialment al Festival de Filmfest.
Tota una vida és preciós, o sigui, de veritat, aquesta pel·lícula... Em sap greu,
però... Aquesta recomanació hi hem d'anar.
No, hi hem d'anar, o sigui, portem recomanacions per tots els gustos, però de veritat crec que és un documental que s'ha de veure perquè el que, o sigui, està fet amb retalls de gravacions domèstiques que durant una dècada la directora valenciana Marta Romero va anar gravant els seus avis amb escenes quotidianes, fent el seu dia a dia, rentant-se les mans, amb escenes quotidianes. Llavors, la seva àvia doncs, pateix l'Alzheimer i és un treball molt bonic, un format documental on exposa doncs, tot aquest procés d'anar oblidant qui tens al teu costat i gravant a la normalitat, amb escenes molt quotidianes als seus avis. Ja ho sabeu.
I més estrenes perquè Maestros, del director Bruno Chiche, arriba a la gran pantalla també aquest dimecres.
Y el premio es para Benid Umar.
Gracias. Muchas gracias.
Volíem dir aquest divendres, El film està protagonitzat per Ivan Natal i Pierre Arditi.
I és una pel·lícula perfecta pels amants de la música clàssica, tot dir-ho. Maestros presenta la família d'Omar, que és una família on l'ofici de director d'orquestra es transmet a pares a fills. En François acaba una brillant carrera internacional, mentre que en Denis acaba de guanyar una victòria de la música clàssica. Quan en François rep la notícia que ha estat escollit per dirigir La Scala, el seu gran i últim somni, no s'ho podrà creure. Família i Claus de Sol al centre de la qüestió amb aquesta pel·lícula.
I sense abandonar l'art, també arriba demà l'obra Poems, una pel·lícula on l'art i la poesia es donen la mà.
Regardez-les. Attaché à leur pas les poulets de
l'hypocrisie. La dirigeix Héctor Faber, però l'ha escrit i protagonitzat l'actriu i ballarina Claire Ducro.
La pel·lícula és una declaració d'amor al teatre de carrer, però, amb una protagonista que es planteja si ha de seguir ballant i oferint espectacles a l'aire lliure o acaba amb la seva carrera. Poems reivindica la vida a través de l'art i de la poesia.
I pel que fa a les plataformes, també en fem un repàs. L'actor Arnold Schwarzenegger desembarca a Netflix amb la sèrie d'espionatge Fugar. You came alone. Fugar es pot veure ja des d'avui dijous.
A la sèrie Un agent de la CIA sempre ens passa, fent tràilers, que sempre hi ha algun que altre tret. Avisats esteu. En aquest cas, a la sèrie Fubar hi ha un agent de la CIA que està a punt de retirar-se, però què passa? Que descobreix un secret familiar que l'obliga a acceptar una última missió. Amb l'espionatge global d'Epicentre, la sèrie s'interessa per les dinàmiques universals de les relacions familiars a través de l'acció i de l'humor, també.
I marxem ara cap a HBO Max, perquè també avui s'estrena l'especial de 100 anys de Warner Bros. Es tracta de quatre documentals que s'enfoquen en la història de la productora de cinema Warner Bros. I del seu impacte en l'art, el comerç i la cultura al llarg dels seus 100 anys.
El documental ofereix reflexions i històries en primera persona de directors, d'actors, d'executius, de periodistes i també d'historiadors, així com clips de pel·lícules icòniques i sèries de televisió que han tingut molt èxit en aquests 100 anys. I dic que només el tràiler dura 4 minuts i mig, així que, mira, si us agrada el cinema, breu i bonic repàs de la història del
cinema. Dormiria.
Vinga, va.
Aquesta t'agradarà, Olma. Disney Plus torna a la família d'influencers, les Kardashian.
No.
I don't even know where we left off.
You were still in a relationship.
I was?
Yep.
Damn.
I vulgui veure les Kardashian també ho pot fer a partir d'avui mateix.
Kris, Kourtney, Kim, Khloe, Kendall i Kylie conviden el públic a tornar a les seves vides mentre naveguen per la maternitat, també per la criança compartida i per la construcció dels seus grans imperis.
Va, i finalment acabem avui a Star Plus. En teníem moltes ganes d'aquesta estrena. Arriba el documental com homenatge al periodista José María García.
Hay un José María que es la persona y hay un García que es el personaje.
Buenas noches.
La sèrie, en aquest cas, però, s'estrena dilluns vinent.
El periodista José María García torna a l'escena pública amb la sèrie documental Super García. Ho fa amb la participació dels seus familiars, de periodistes, escriptors i polítics, i repassa la carrera de qui va ser considerat el rei de la ràdio.
I tant, i més enllà de les estrenes, acabem aquí. Avui també anem cap a Berga, perquè aquest any... Ep. La Patum guanya múscul i tindrà més finançament que mai. Un fet, tindrà el més alt de tota la història, 455.000 euros, una dotació que permetrà fer més activitats paral·leles, a més de la plaça Sant Pere. També viurà el 6 de juny una Patum inclusiva per primer cop.
I aquesta, la Patum inclusiva per primera vegada, és una de les principals novetats d'aquest any. Un dia abans de l'inici dels actes tradicionals d'aquesta festa declarada Patrimoni de la Humanitat, la plaça de Sant Pere serà escenari d'una Patum on els alumnes de l'Escola d'Educació Especial Llar Santa Maria de Caral en seran els protagonistes amb motiu del seu 50è aniversari, Xavi. I pel que fa a la seguretat, explica que la Patum mantindrà el mateix dispositiu que l'any passat, amb 361 agents als Mossos, a banda de la policia local, seguretat privada i guàrdia civil. I en total, això sí que us interessa, es faran servir gairebé 297 quilos de material pirotècnic.
Per tant, ja ho sabeu, si per Corpus no teniu res a fer, a Berga us hi esperen. Gràcies, Olma. Demà divendres ja ens retrobem, en aquest cas, amb les estrenes musicals.
Sí, fins demà divendres i a moure l'esquelet demà.
Vinga, va. I a tots vostès també ens retrobem demà al punt de les dues, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Ara, com cada tarda, no marxin, perquè s'hi posa Joan Trias i tot el seu equip amb la caravana fins les 6. Bona tarda.